No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Paula Molés, Pep Noguer, bon dia.
Bon dia.
Venim molt accelerats avui.
Sí.
Què passa?
Diumenge de... Bueno, això és diumenge de Pasqua, no?
Clar, no, de sí, resurrecció.
Però... Oi, oi. Clar. Perdó.
Avui però és el dia.
Jo encara menjo tortella, de Rams. Vull dir que... No de Rams, del dia de Rams, que em va quedar sec.
Jo tinc unes ganes de mona...
Sí?
Sí, de mantega. Sí,
jo saps què passa? Jo
amb el filat per sobre.
Cada dia jo cada dia menjo mona. És a dir, la xocolata és una d'aquelles addiccions.
No, xocolata no.
Ell està clar. Parlant
de la... Res de xocolata, mona de mantega
de
i el filat.
Ah, sí, d'aquelles dantes.
La boníssima. No?
Clar,
impressionant.
I a la pluma aquella te la poses al damunt del
sí,
cap o no?
Sí, i el pollet també. Vinga, va, com cada diumenge saludem algú que com nosaltres ja està despert i treballant a aquesta hora. Cristina Clavell, bon dia.
Hola, bon dia.
La Cristina Clavell és enginyera agrícola i pagesa a Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. Què hi fas despert a aquesta hora?
Doncs mira, aquesta hora amb el meu pare comencem a arreglar la sala de munyir i a fer entrar les vaques per poder-les munyir.
Per tant, vaques, eh?
Bueno, vaques i també tenim un ramat d'ovelles.
Ah, xais també, no, per aquí?
Mana?
Xais també, eh?
Sí, xais també. Fem un xai de ramat, bueno, per llepar-se'n els dits. Ideal per menjar el dilluns de Pasqua.
Però quants animals tens a la teva granja? Una mica per fer-nos una idea. És molt gran? És mitjana? És molt petita?
És mitjaneta, però hi tenim de tot. Hi tenim 600 ovelles, llavors hi tenim... Munyim 90 vaques, en reposició n'hi ha unes 80 més i 60 caps d'engreix de vedell.
Déu-n'hi-do, eh?
I quanta gent hi treballeu?
Mana?
Quanta gent sou?
Res, som la família, som 5 persones.
Mm-hmm. Ah, a mi m'encanta aquest model de negoci familiar, no? D'allò de la casa gran, que a més toques molts de pals, no? La vedella d'engreix, la vedella de llet, el no sé què, el xai... Però clar, com us ho feu amb això del xai? Perquè clar, el xai, que és una carn gustosíssima i molt gastronòmica, potser és de les carns, diguem-ne, que malauradament, des d'un punt de vista culinari, la gent cuina menys.
Sí, és totalment cert. La gent cada dia en cuina menys, però bueno, es tracta doncs, que els mateixos pagesos i que els cuiners i una mica entre tots doncs, tornem una mica a valorar i intentar buscar noves receptes més fàcils de cuinar el xai. Perquè els joves avui dia, doncs, si no és amb carnada, al forn per fer braons i així ja els hi costa. O sigui, ens hem de reinventar també a nivell de cuina.
Però per què? Què ha passat amb el xai?
El xai és una carn doncs, que es produïda aquí no és una carn que sigui barata. Llavors, el nivell adquisitiu a nivell general ha baixat. També ens ha entrat molt xai de fora doncs, que a nivell qualitatiu no és com
el
que tenim aquí. Mm. I aleshores, doncs, clar, molta gent s'ha trobat que el xai de fora xaieja, és a dir, que
llaneja, no?
Sí. Malmetat. Bueno,
I més gran, més gran de mida. La gent amb el xai i molta restauració, amb aquests carrers, diguem-ne, que venen d'Austràlia, de Nova Zelanda, i en canvi aquí tenim uns carrers que, escolta'm, que és que els hi donen 78.000 voltes, eh?
Clar, Cristina, però tu això ho deus tindre molt clar perquè t'hi dediques. Però ara posa't a la meva pell. Imagina't que jo vaig a plaça, al mercat, a comprar xai. Jo com sé si em trobo allà davant la peça, si és un d'aquests bons que fas tu o un d'aquests que ha fet no sé quants quilòmetres fins a arribar a Barcelona, per exemple, que és on jo visc. Com ho sé? Alguna pista?
Jo, si hagués de viure aquí on t'he vist tu i volgués saber-ho, hauria de preguntar al carnisser i al carnisser de la plaça doncs, i que aquesta persona doncs, fos conscient d'aquesta servint i que sigui sincer doncs, per respondre't. I ha d'haver-hi una mica de demanda també del client de, ostres, jo vull xai d'aquí doncs, perquè sé que és bo i, a més, reactivo l'economia del país i no la d'un país tercer.
Sí, sí, al final és la unió entre el primer sector, entre el que cultiven, que fa engreixar un xai, el que el mata, i al final el quita el vent, no? Que has de tenir confiança.
I de la mateixa manera que els cuiners diem, ei, xai d'on sigui tal i qual a la carta del restaurant, els carnissers haurien de dir, la vedella d'aquí, el xai d'allà, el pollastre d'aquí.
Cristina...
Ja hi ha distintius a carnisseries de que venen producte a quilòmetre zero... O sigui, tot això ja hi és, però ara el client també ho ha d'anar a buscar i ha de ser una mica conscient i ha d'aprendre a valorar-ho.
Molt bé, Cristina, et deixem treballar.
Molt bé,
que
gràcies.
Vagi bé la jornada.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu.
I què, com porteu això de la primavera?
Bé, a mi no m'afecta especialment, o sigui que bé.
Al·lèrgies, Pep?
Després estan no. Els que ho pateixen molt, no?
Sí,
tu,
no, o... jo al·lèrgies, bueno, en tinc alguna, però a les abelles.
A les abelles?
Sí, si em pico una abella, no?
T'infles transforma... encara més.
Pues això és perillós,
però, bueno,
eh?
Sí, bueno, però has d'anar sempre al voltant de casa i ja està.
Jo aquesta època sóc el més feliç del món.
Sí?
Sí, primavera.
Veus?
Home,
veus?
La llum, pots passejar fins a les 8 del vespre, no passa res.
La gent que diu que això del canvi d'hora no, i no m'agrada a mi, aquest canvi d'hora, quan allarguen una hora del dia... Ja està.
Sí, sí.
Ja està.
Tu
ja està
ets,
fet.
Tu ets com els pagesos i la gent del camp, no? Que quan ve la primavera, diguéssim que s'alegren moltíssim.
Em torno boig.
Tornes boig, aquella activitat frenètica, no? Després d'aquesta letargia de l'hivern, no? Que ens ha deixat així tristots, no? El dia s'allarga, no? La, sí, llum, la llum brilla que diferent bé. A la ciutat. Imagineu-vos el camp, no? I esclata, doncs, aquesta verdor dels sembrats, no?
Però aquest una cosa, any... Paula, és que això que anaves a dir, crec que aquest any la primavera...
Sí... Sí.
Diuen, he sentit a dir, que s'han endarrerit.
S'han endarrerit 15 dies, perquè això es veu que va com va, no? L'any passat es va avançar 15 dies i ara s'han endarrerit uns 15 dies.
El que passa que jo això no sé qui ho diu. És a dir,
això ho diuen els
pagesos. Ho diu el que està al Garraf, si ho diu el pagès que està al Maresme o el que està a Puigcerdà. Perquè, clar, aquí sempre parlem de, moltes vegades, parlem de la primavera genèrica i no té res a veure. És a dir, el mes de desembre jo ja vaig veure pèsols, evidentment, del Maresme i d'Hivernacle, quan nosaltres, allà dalt a la Garrotxa, les faves no ens arribaran ni, potser ni fins aquí a 2 mesos i mig, saps? Quan aquí, segurament la gent ja n'està farta de menjar faves.
Sí. Estan excitats els pagesos, ara això que ve la primavera, que és una estació una mica inconstant, que de fet ens marcarà com anirà la collita, no? Fins que arribem a Sant Joan, que començarem l'estiu, doncs estarem amb aquesta excitació de la primavera, per això que dèiem, no? Qui millor sap com afecta la primavera als camps, doncs són els pagesos, la gent que treballa al camp. Pere Puigbert és pagès, enginyer tècnic agrícola i gerent de Fruites Núria, a Ventalló, a l'Alt Empordà.
La primavera és més que tot és espectacular, és a nivell visual, avui dia amb les xarxes socials, és una cosa que és bonica als ulls, quan hi ha un esclat, quan els sembrats comencen a créixer, quan les verdures creixen més de pressa. Treballs al camp no n'hi ha gaires, perquè avui dia la tendència és deixar que la natura treballi, és dir, que les abelles faci la seva feina, el pol·len és l'inici de com et marca com serà la resta de l'any. Tot és vida, la primavera.
Les abelles,
Que has vist? De fet, el Pere diu, ara jo no treballo tant, la meva jornada ha baixat molt. Ara només treballo 8 hores al camp al dia. Dic, bé, doncs aquí els que estem davant d'un ordinador és això el que fem, perquè el Pere és algú que bueno, porta molts anys a pagès i abans, clar, feia 15, 16 hores, ara amb l'edat, diguéssim, ho fa menys. No?
I els diumenges?
I els diumenges també treballa. Mira, algun dia li podríem fer la trucada aquesta del qui està despert, a principi del dia. Això, la primavera una mica, no? Pep ens dirà... si la temporada serà bona o no, no? Si ha fet una mica de fred, però no molt, si ha plogut, però no gaire, serà un bon any, perquè després, si la cosa es desajusta, malament.
Sí, el que passa que, clar, cada planta té el seu cicle, i no només la primavera. És a dir, quan parlem, per exemple, aquest any que hi ha hagut un any tan dolent de tòfones, no hem de mirar-ho només a la primavera. Ho hem de mirar, evidentment, la tòfona d'hivern l'hem de mirar des de la primavera, però, per exemple, per la tòfona d'estiu, que ens vindrà d'aquí a 5 o 6 mesos, o no, 3 o 4 mesets, haurem de parlar de com hem tingut l'hivern. I amb, diguem-ne, la planta de l'hivern és la que hem de mirar a la primavera, la de l'estiu hem de mirar a l'hivern, etc etc.
I pinta millor o no?
Tot i això sí que és veritat, que pinta molt millor, però sempre estem allà mateix. Hi ha una cosa que a la primavera no ens ho vol marcar i que són les pedregades. Les pedregades, aquesta sí que pots haver tingut una primavera molt bona, però estem veient que els pagesos amb això pateixen moltíssim, clar. Moltíssim.
I a part de les tòfones d'estiu, les fruites i les verdures més recomanables d'aquesta estació, quines són, Paula?
Quines faríem per aquells despistats, no?
Home, jo maduixes fa temps que em menjo de maduixes.
Sí, però clar, sí. Però d'on?
D'on venen, clar.
D'on venen,
d'on venen. Clar, és a dir, a veure si comencem a posar els punts sobre les is, i és que cada any ho hem de repetir-ho, això. Menja't les maduixes ara... menja les maduixes d'aquí un mes, que ja hi haurà les maduixes, començaran les maduixes del Maresme, que són totalment diferents. I a l'estiu la gent vol seguir menjant maduixes, perquè es pensa que encara n'hi ha. Ja no són ni de Huelva,
no, llavors
ni
toquen
són d'aquí.
Les cireres.
Són les maduixes que ens venen de la zona d'Holanda, que són més vermelletes. I jo encara diria una cosa important. Aquí estem parlant molt de Huelva, Maresme i després ens anem cap a Holanda. Però al sud de França hi han dues varietats de maduixa que tenim la gran sort que són molt estacionals, que són, una és la Garriguette i l'altra és la Charlotte, que a més es fan malbé molt i molt ràpid, i jo sempre dic que tenim la gran sort que són molt estacionals. Per què? Perquè així no les putinegem i no les tenim les altres èpoques de l'any. I si nosaltres seguíssim això, t'asseguro que menjaríem fruita molt més bona.
Clar.
Sí. Va, és a dir, tenim maduixes, aquestes cireres que arribaran al maig, els cítrics, jo que sóc valenciana, encara tenim les últimes taronges, una salustiana, una sanguina, una mandarina tardana que es diu orri, que és una cosa estranyíssima dels israelians, però que encara la tenim, no? Els gerds també, els nespres, que a mi, bueno, ara jo encara Bueno, sí, he vist els primers, però Déu-n'hi-do, eh? Encara falta una miqueta.
Ni agafar-los ara, els nespres, ara.
No. Verdures que tenim, espèrrec verd, no? La gent que... Pèsols, això que deies,
sopaves... El blader.
Ja n'he caçat d'espàrrec verd.
Sí, sí, sí.
La ceba, els alls tendres, no? Les bledes, els espinacs... Però això que dèiem, que deia el Pep, hem d'estar alerta amb la temporalitat, perquè és que jo crec que si no fem cas, menjarem més car i pitjor. Mireu el que diu el Pere Puigverd.
La gent gasta molt més, sense voler, perquè tindrà la temptació de comprar un raïm al mes de gener, que aquest raïm valdrà 5 euros, un raïm bo, em refereixo, i llavors el mateix raïm millor al setembre doncs en valdrà 2 o 2 i mig. És a dir, tens la tendència a gastar més. Avui dia no podem dir el gust perquè a vegades venen amb avió i poden ser acollides a plena temporada allà i arriben aquí són ben bons. I llavors jo desaconsello bastant això, que no ho agafin per costum de comprar fruita fora de temporada.
Clar, el Pere diu, ojo perquè ens gastarem més diners, però diu, alerta, perquè ara el gust ja no ens determina si és de temporada o no, perquè no. Vés a saber d'on ve i s'ha conreat amb unes condicions que bé, més o menys encara les aguantem i realment sí, està bo.
Perquè... És el que dèiem de les maduixes, no, per exemple.
Sí. El que passa que també la cultura del gust ha canviat molt, és a dir, ara tu agafes qualsevol persona i li dons un raïm al mes de desembre quan fem les campanades sí. I la gent té... A la cultura del gust aquí al cervell i té aquell gust, aquell olor, aquella textura. Si tu li dius aquí que aquí no tenim cultura de raïm, sinó que la cultura de raïm que tenim aquí és la cultura del raïm de vinya, i mengéssim el raïm de vinya al mes d'agost-setembre i només mengem aquesta època, perquè és quan hi ha, encara que sigui petit i encara que tingui molt de gra, i sigui molt pellós, ah. El gust és molt diferent, sí. És a dir, el plaer que et dona un raïm. I ara me'n recordo d'un llibre narrativa que a mi m'agrada molt i que moltes vegades me'l segueixo llegint, encara que l'hagi llegit 20 vegades, que és un d'en Philippe Delerm, que és El primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs, i precisament parla d'això, no? Del plaer de menjar-te allò en aquell moment. Clar, el raïm té un altre gust.
I ara hauríem de trucar a Joan Herrera... que diria allò dels tomàquets que tinguin gust de tomàquets, no?
Ah, mira, sí, perquè els tomàquets precisament és un d'aquells productes estrella, no?, l'hortalissa estrella, que sempre la trobem, que tots sabem que és estiuenca, també és veritat que hi ha varietats d'hivern, no? Però bé, a Catalunya, només perquè us en feu una idea, de mitjana mengem 20 quilos de tomàquet l'any. Déu-n'hi-do, està bé. De fet, a tot l'art mediterrani, diguéssim, durant tot l'any anem conreant. I Casa Meller, no sé si us sona, sí, diguéssim, té molta estimació per això dels tomàquets. Diuen que és el producte fresc estrella i s'han proposat una iniciativa ben curiosa.
Concurs al millor tomàquet català. I una mica els motius pels quals nosaltres hem començat a posar en marxa aquest projecte. Primer de tot perquè són dels principals productes a casa nostra dintre de la categoria de producte fresc. És un dels productes més importants. El que nosaltres volem fer precisament és acostar el camp a la gent, no? La idea no és que aquest kit es cultivi en un hort, sinó que realment tu te'l puguis cultivar al balcó de casa teva, no? Que realment sigui apte per tothom i que tothom pugui tenir l'oportunitat precisament de cultivar el seu propi tomàquet.
Jo no sé quan sobreviurien, al balcó. Bé, no sé, ja ho provaré.
Jo ho tinc claríssim, quin és el millor tomàquet?
Sí, quin?
El del meu pare.
El del meu pare.
Tomàquet de Castellnou, de Sallent.
Clar, això és com qui fa els millors macarrons, no?
La meva mare.
La meva mare, clar. La meva àvia, no? És així.
Ella era la Gemma Villarroi, joia de l'equip Casamellers, no? I és això, la gent, si vol, si s'anima, bé, pot anar a comprar el seu planter a alguna botiga en Meller fins al 30 d'abril i un jurat triarà aquests fruits que haguem recolectat al setembre i triarà, doncs bé, això, quin és el tomàquet més bo. Pots triar entre la varietat Egara o Monterrosa, però no triaran quina és la millor varietat, sinó si el millor tomàquet és el del Pep, el de la Paula o...
Clar,
o,
no, aquí hi ha una cosa important, clar, aquí sempre reivindiquem això, no? La temporalitat, el producte, és el producte, diguem-ne, més de casa, el menys viatjat. Però també hi ha una cosa a vegades que et fa pensar una miqueta, i és que també hi ha, és a dir, no tot el que ho tenim a casa, no totes les varietats antigues són les millors. És a dir, i amb el Monterrosa, per exemple, ho veiem. Jo, al principi, tenies el cor únic en congelació, ostres, com pot ser que aquesta tomata sigui tan bona? És que és molt bona, és que han fet una gran feina, que això també a vegades s'ha fet, diguem-ne, a casa es fa per selecció natural. Jo recordo el meu pare quan anava triant els fesols,
les llavors, no?
I amb aquestes varietats també, que diguem-ne que no són tan conegudes per nosaltres, val a dir que hem de reivindicar també la gran feina que fan a vegades les empreses que fan llavors com la tomata Monterrosa, per exemple, que és espectacular.
Res, el tomàquet, el de Castellnou del meu pare.
Bueno, ho hem de veure, això.
I la primavera també ens porta flors, i flors que es mengen.
Ai, flors que es mengen. Però no totes es mengen, alerta, perquè ara començarem a parlar de cuinar amb flors i que la gent no vagi a qualsevol lloc a collir flors. Les flors que es mengen, tu em corregeixes, Pep, no haurien d'estar ni polvoritzades, no? Ni amb herbicides, ni amb pesticides. Haurien de ser d'un lloc, diguéssim, de confiança, i alerta perquè n'hi ha que són verinoses, n'hi ha que no són comestibles i altres que sí que ho són.
Sí, però a mi, jo faig moltes vegades la conya, que això és el mateix que el bolets, Diuen... tot es pot menjar, tots els blats es poden menjar, totes les flors es poden menjar.
Sí. Dius, bueno, una vegada sí.
No, la veritat és que aquí haurem de reivindicar una altra vegada la cultura de la saviesa de les plantes, com ho fem amb els bolets. És a dir, primer, no totes es poden menjar perquè n'hi ha que són tòxiques, però després no totes es poden menjar perquè no totes són gastronòmiques. És a dir, hi ha flors que no tenen cap gust ni cap aroma ni res. I hem de buscar allò. Tinc una sort que jo sempre agafo, faig una foto, l'envio als meus amics, amb la Brismar, per exemple, i li dic, escolta'm, això es pot menjar o no? Perquè fa molta olor. Llavors, a vegades et trobes sorpreses, no? Mm. Però, clar, no tots tenim la possibilitat de trucar a la Brismar per veure si ens va bé o no ens va bé.
Sí. Jo diria que qui més en sap a casa nostra d'això de cuinar amb plantes, flors i herbes és la Yolanda Bustos, que cuina amb flors al seu restaurant La Calèndula, a Regencós, a l'Empordanet. I ella, la Yolanda, com ho veu, això de la primavera?
A la primavera és un festival, perquè és que les flors és quan més flor hi ha. Tot l'any tinc la sort d'estar aquí, en aquesta zona de l'Empordanet, que és genial, perquè és primavera, quasi tot l'any trobes flors. Però ara, quan ja realment arriba l'estació de la primavera, doncs hi ha de totes i més, no? Llavors, doncs, clar, feina tinc a triar quina vull posar en el plat, no? Perquè, dius, n'hi ha tantes que faria el cucurri de totes plegades, no? Tens una varietat de sabors, entre picants, dolços, salats, depèn de si vas a buscar flors al bosc o si vas a buscar flors més a costat del mar...
Jo la Yolanda em parlava i em sonava xinès mandarín, Vull dir, no sabia que les flors realment podien tenir tots aquests matisos de sabors. De fet, a ella, la gent que la coneix, sap que cada matí, allà a l'Empordanet, que ella diu que és un paisatge fantàstic per trobar tot això, doncs surt i va recollint plantes i flors i una mica, doncs, la seva proposta és això, posar el paisatge que l'envolta a dins d'un plat.
Però què hi troba ara per allà?
Què hi troba? Doncs coses, bueno, a veure si vosaltres sabíeu que això era comestible, coses jo crec que la majoria de nosaltres no sabem ni que es poden posar al plat.
Ara, per exemple, tenim molta flor de borraina, aquesta que fa aquesta estrelleta blava, molt bé, que així negra, que tots hem menjat de petits, doncs tenim molts marges de camins i camps plens de borraines, la borraja en castellà, no?, que es diu. També comencen a sortir les primeres roselles per aquí, ja, també, que són comestibles. La rabanissa blanca, que és aquesta flor que té un gust picant com de wasabi, superintens, i que estan tots els camps blancs. Agafo també mostasses silvestres, la flor de la rúcula, també. O aquestes malves, les malves doncs, que també van, que estan ara també florint totes. I comencen a florir les primeres farigoles, també.
Però quin festival,
de tot,
no?
De tot. Sí, sí.
Això es nota que no teniu gossos, ahir no aneu al bosc a passejar, eh?
Jo tinc gos, però és de ciutat, o sigui, que pobre, no?
Porta'l un dia i ja la silvestrarem.
I el que no vaig fent és agafant flors i menjant-me-les al bosc.
Clar, i això és una cosa, diguem-ne, que et va en contra, perquè, a més, quan fas això, sobretot sabent què es pot menjar i què no es pot menjar, és veritat que trobes tots aquests matisos, i, a més, els has d'incorporar dins de la cuina. El que jo no estic d'acord és en posar les flors gratuïtament en un plat.
Perquè queda maco.
Perquè queda maco. Per què?
Sí, la Iolanda precisament fa molt aquesta feina, que tingui un sentit, perquè si no...
Clar, per exemple, mira, un dia vam fer un exercici molt xulo, que això l'haurien de fer tots els cuiners, no? Tots coneixeu, en aquest cas no és una flor, sinó que és una planta, que són els creixens, no? Els creixens quin gust tenen? La gent diu, no, tenen un gust lleugerament picant. No, no. El creixen cultivat sí que té un gust lleugerament picant. El creixen silvestre collit de la vora d'un riu allà dalt a Meranges, t'asseguro jo que és pitjor que el wasabi. Llavors, això ho has d'incorporar dins de la cuina, és a dir, no posem les flors gratuïtament, sinó que anem a buscar la saviesa de cada planta, de cada aroma, de cada gust, i posem-lo en un plat. No? Per exemple, una planta com aquesta, que s'assembla al wasabi, o una mostassa, i va perfecta, per exemple, amb un carpaccio de vedella, que a tots ens agrada. No? Mm.
Doncs va, anem a buscar la notícia de la setmana, Paula.
Vinga.
Pret a manger.
Què t'ha cridat l'atenció, Paula, aquesta setmana?
Doncs mira, ho llegia en la revista en línia Playground, però també se n'han fet ressò diaris com The New York Times o The Washington Post. Doncs resulta que un cambrer francès d'un restaurant de Vancouver al Canadà ha estat acomiadat. I vosaltres direu, per què? Doncs per les seues males maneres, per ser antipàtic. Almenys això és el que pensen els amos del local, que l'acusen això, d'agressiu, de maleducat, d'irrespectuós amb els seus companys de feina. I bé, aquest cambrer francès, el seu nom és Guillaume Rey, no deixa, diguem, de representar aquell estereotip que diu que els cambrers francesos són això, són uns eixuts, són uns secs, són uns maleducats, i diu... Ell, de fet, que ha patit una discriminació cap a la seva cultura, és a dir, pel fet de ser francès i de ser cambrer francès, ha estat discriminat i ha presentat una queixa contra els seus antics caps al Tribunal de Drets Humans de la Colúmbia Britànica. I alerta perquè l'ha anat més, diguéssim, a tràmit, és a dir, ara ell haurà d'anar a declarar i haurà d'explicar per què creu...
Per què és antipàtic.
És a dir, per què creu que l'han acomiadat dient que és antipàtic o que té males maneres. Es veu que això a França, diguem, és cultural, però clar, ell treballa a Canadà, no? I es veu que al Canadà això dels conflictes a la feina està mal vist.
Però mira, una cosa que m'ha passat aquesta setmana que seria, diguem-ne, parlar a veure si s'ha d'acomiadar un cambrer o no. Vaig amb un indret de Barcelona ciutat aquesta setmana, demano un entrepà i el cambrer no m'entenia. Jo pensava, mira, és un senyor que ha vingut de fora i encara no entén el català. Li vaig parlar en castellà, tampoc m'entenia. No, és que parla anglès, és que és anglès. És a dir, això no pot ser. És a dir, jo estic molt a favor de que la gent parli que vulgui el que vulgui, però una persona que es dedica a fer de cambrer no pot ser ni que t'entengui ni en català ni en castellà, i estem aquí, saps què vull dir? Llavors, a més, saps què va passar? Que encara es va enfadar amb mi.
Perquè no li parlaves anglès.
Exacte. Sí, t'ho juro, eh? Vam acabar discutint amb el meu anglès de la Garrotxa.
El cas del Guillaume Rey, això sí, d'aquest cambrer francès acomiadat al Canadà per males maneres i per ser allò antipàtic, sí que ens ha de fer reflexionar una miqueta sobre els estereotips, no? En aquest cas, ell carregant aquest estereotip dels cambrers francesos.
Doncs va, anem a esmorzar, som-hi!
Què esmorza...
On anem, Paula, avui?
Doncs avui anem al país on diuen que va viure el comte Dràcula. La capital n'és Bucarest. Això és el que esmorzen els romanesos.
Em dic el Zoltán Noll, he nascut a Romania, però la meva família és d'Hongria. Llavors, l'any 2010 arribo de vacances a Barcelona i, bueno, encara que visqui aquí fa 7 anys, quan torno a Romania i a Hongria també, doncs l'esmorzar és bastant diferent. Per exemple, típic de Romania, de la part de Transilvània, per esmorzar són uns embotits que es fan de porc. També un formatge bastant fresc, que és de llet crua de vaca, i això és un típic com a la zona de muntanya, i sempre es esmorza amb un cafè amb llet.
Doncs va.
Zoldan, així, noi.
Em vaig esmorzar ja, eh?
Home, quina gana. Jo també esmorzaria, eh? A Romania, així.
Vull esmorzaria aquí o on fos.
On fos, que tenim gana.
Ai, sí.
Doncs res, som-hi. Moltes gràcies, Pep Noguer, Paula Molés, per tornar a ser-hi un altre dia aquí.
Una cosa, com es diu el teu pare?
El meu pare es diu Ramon.
Pues tomàquets,
Ramon, prepara les tomates, que la Paula i jo venim.
A l'agost, espereu-vos, que arriben. A Sallent arriben a l'agost, els tomàquets.
Quan sigui època.
Vinga, va, fins la setmana que ve.
Bon dia.
Adéu.